cedi. Quasi fuori gli umori vers, et in iguitates nostre quasi ventus astulevos. Abscondis di pacinem tua mano.
Miren, i anem a parlar de la missa. Anem a parlar de la cultura del poble. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia. Amb absoluta reverència i respecte, però crec que si parlem així sovint de la cultura popular, s'ha de parlar de la missa, evidentment, perquè a banda de formar part de l'espiritualitat d'una majoria de vilarrealencs i vilarrealenques, forma part també de la cultura popular, de les històries de les nostres àvies, dels nostres avantpassats, dels nostres pares i de nosaltres mateixos. Per tant, és un tema que crec que en algun moment s'havia de tractar, ja portem molts anys venint així. Al final és la fe dels meus pares, dels meus avis, dels meus besavis. Per tant, evidentment, tinc i tots tindrem segurament moltíssimes històries que contar al voltant de la missa. Esta cançó que sentíem al principi, que fora de micro parlàvem de que és una música, una musicalitat que ens porta a la transcendència, no? A més està en llatí, Rorate Celi de Super, et nubes pluen justum, destileu cels la rosada i plogueu núvols sobre el just. Després continua dient el Rorate Celi: ne irasquis, domine, ne ultra menimenis iniquitatis. És a dir, no vos enfadeu, Senyor, no vos en recordeu més de la nostra maldat. És un missatge que és com hem encetat este programa en llatí, en esta cançó en llatí, perquè del que volíem parlar era de la història de la missa, de la història de la litúrgia. Primer, esta paraula, la paraula litúrgia, d'on ve i què significa? La paraula litúrgia ve del grec leitos, que vol dir del poble, públic, i de ergon, treball, obra, és a dir, l'obra, el treball del poble. En origen, en la Grècia, doncs, més bé volia dir alguna cosa, una acció o un servei que es donava en benefici de la comunitat i en el temps, per influència del cristianisme, doncs la paraula litúrgia va patir un canvi de significat, no? La litúrgia forma part de les nostres vides completament. Jo recorde quan era menut, i segurament en el temps de la dictadura encara es feia més, hi havia un costum que era que quan entrava el professor t'havies d'alçar. I també n'hi havia un altre costum, que és que normalment la taula del professor estava entarimada, estava més alta que la dels alumnes. Jo, que em considero una persona més bé progressista, sí que de vegades trobo en aquestes litúrgies que fem, no la litúrgia catòlica de la que parlarem ara, sinó moltes altres litúrgies, un ordre vital i un reconeixement, no només en aquest cas que parle dels alumnes que va el professor, sinó sobretot del professor que va ell mateix, de la importància que té allò que està fent, no? Evidentment, no n'hi ha res perfecte en aquest món, però si li donem la forma i l'ordre que correspon, probablement després s'assemblarà més a una cosa amb forma i ordenada. Jo és que, com soc de llengua, aquesta rama de la teologia a la que alguns es dediquen, que a mi sempre cridava l'atenció, jo al principi no l'entenia, perquè sempre de més jove tenia aquesta mentalitat més modernista, no? De l'espontaneïtat i coses així, no? Però hi ha això, uns teòlegs normalment que ens anomenen liturgistes i que es dediquen a tot el que és la història, el desenvolupament dels rituals, dels rituals, en aquest cas del catolicisme, que no només és la missa, però sí que tots convindran que la missa és el més important dels rituals en la tradició cristiana, ja no catòlica, no? Bé, si fem una miqueta d'història, doncs ja sabem que l'origen de la missa, evidentment, està entre el segle I i IV, sobretot en el segle I, però també posteriors. I per què? Doncs perquè els liturgistes el que solen dir és que la missa s'origina en el Sant Sopar, però que després, amb el temps, es va desenvolupant. És a dir, els liturgistes reconeixen que la litúrgia va prenent formes allà on arriba, no? És a dir, en realitat no n'hi ha una única litúrgia. La litúrgia que fem servir així és la litúrgia romana i que correspon a un missal concret, que és el missal romà. Però fins i tot a la península, històricament, hi ha hagut altres litúrgies, com per exemple la mossàrab, que ocasionalment, amb permís dels bisbes i tot això, també se celebra i que té els seus propis rituals històrics, que normalment es perden en el temps, no? Hi ha hagut, sobretot a partir del segle XVI, la Reforma Protestant, algunes discussions al voltant de la forma de la litúrgia. La litúrgia protestant, i li dic litúrgia perquè encara que alguns protestants no vulguin, és una litúrgia, en això podríem aprofundir molt més, comença a centrar-se més en la paraula i menys en el misteri, això diuen els teòlegs, el misteri versus la predicació o altres accents, no? Que per cert també n'hi havia en l'església antiga, és a dir, abans de la reforma. Si, per què dir del segle I al segle IV? Perquè, com he dit, la litúrgia va desenvolupant-se. El catolicisme normalment afirma tindre tres pilars, que són l'escriptura, la tradició i el magisteri. Són estos tres, no? I, per tant, en estos tres pilars, l'Eucaristia es va desenvolupant, es va formant. Però és cert també que es va formar en el que s'anomenen els pares de l'Església. Ja en l'època de la persecució n'hi havia sants màrtirs i sants que eren doctes i que parlaven al voltant de la missa com a sacrifici. Per exemple, tenim a Sant Justí Màrtir, que entre el 1055 i 1057 fa la primera apologia i parla ja al voltant de la comunió, de l'Eucaristia, de la pregària, de l'ofrena. És a dir, ja en la a meitat segle II, ja la missa, a partir de les lectures de Sant Justí Màrtir, ja tenen una forma molt semblant a la que poden tindre avui en dia. Hi ha altres pares de l'Església, com Sant Ignasi d'Antioquia, que parla del concepte d'altar, de sacrifici. N'hi ha també Sant Ireneu de Lió, que parla ja del cos i la sang en eixe nom, i pareix que suggerís, no, en eixa paraula, el concepte de transubstanciació, que ara també parlarem, és molt interessant. Està Sant Atanasi d'Alexandria, Sant Ambrosi, Sant Ciprià, que l'any 258, en les seues obres, parla dels sacerdots com a mitjancers, segons l'ordre de Melquisedec, el sacrifici, totes aquestes coses, no? Com he dit, el desenvolupament litúrgic es va prenent, es va decorant, es va afegint al llarg del temps, però n'hi ha una base que és la que sempre es manté, no? Que és el sacrifici, el cos, el pa, la sang, el vi. De fet, els primers cristians moltes vegades els acusaven precisament de ser caníbals, perquè menjaven la carn i menjaven la sang. Per tant, en aquestes acusacions en el cristianisme perseguit, ja sabem que hi havia un concepte del que podem entendre avui o que després s'ha anomenat la transubstanciació. Evidentment, en un primer moment, la llengua litúrgica és el grec, perquè és la llengua del Nou Testament, sobretot la de l'Antic. Si agafem la Septuaginta és el grec i si agafem la tradició hebrea és evidentment l'hebreu. Però molt pronte, com sabeu, l'imperi romà doncs, desenvolupa, diguem, dos ales, dos vies, que són la part oriental, que és més grega, i la part occidental, que és llatina, perquè era la llengua culta del poble, que després, evidentment, es va allunyant de les llengües vernacles, de les llengües que parlava realment el poble. curiositats. Jo no sé si algú ha estat en una consagració d'una basílica, d'un altar, d'una capella. Normalment, en origen, diuen els liturgistes que les celebracions es feien en les cases, dels cristians, o de vegades en les catacumbes. Quan es feien les catacumbes, evidentment, estaves envoltat de les restes dels màrtirs, que estaven allí, soterrats. Sabeu, la persecució, tot això. I per això, en les consagracions modernes, fixeu-vos com... Això és una part del que anomenem el desenvolupament, la tradició, no? Sol posar-se, i és molt curiós, en el centre de l'altar, una relíquia d'algun sant, i després en cera es cobrís i es manté ahí dins de l'altar. Una consagració molt interessant, que en oli es va fregant tota la superfície i els laterals de l'altar, tot això. Moltíssims sants posteriors, evidentment, quan parla dels pares de l'Església, normalment es parla els primers segles, però també de sants que posteriorment han fet moltíssimes reflexions, Sant Tomàs d'Aquino, Sant Agustí, Sant Gregori, el gran Isidor de Sevilla, tots ells han parlat de la missa, i evidentment la missa en gran part ha sigut centre de la vida espiritual i cultural d'Europa. Una cosa curiosíssima que la gent no sap, pel que deia abans de la litúrgia dels protestants, així les nostres àvies sempre ens diuen que el retor feia la missa d'esquenes al poble. Sí. D'esquenes al poble. Uh-huh. Quan la litúrgia no deia això, no era això la terminologia que utilitzava, sinó ad orientem, què vol dir? Tots mirant cap a Déu. Però el que no sap la gent és que els protestants, luterans mateixos, també la feien així. Perquè diguem-ne, en l'atenció litúrgica progressistes contra tradicionalistes, doncs moltes vegades el que diuen els tradicionalistes és que això d'estar mirant el poble era protestant. No és estrictament així. Pot ser calvinista sí, però no tan luterà. És veritat que després del concili, este concili va afectar també a les altres confessions cristianes, no fidels al papa, i els luterans avui dia rarament fan esta litúrgia ad orientem o d'esquenes al poble, que el sentit que tenia era que tots miren cap a Déu, incloent el capellà. Els liturgistes més modernistes el que diuen és que s'havia perdut la comprensió i que la gent ja no entenia el llatí i ja no entenia aquestes posicions, no? De l'altar. Si heu vist altars antics que estan encastats en la paret, no n'hi ha espai per al retorn darrere. De vegades en moltes esglésies heu vist un altar encastat en la paret i un altre davant, que ese altar és posterior, s'ha posat després del Concili Vaticà II, no? Altres coses que n'hi havia que a mi em semblen curioses, solia haver el que s'anomena la sacra, no? I en la sacra n'hi havia unes pregàries bàsiques en llatí, i evidentment el missal doncs solia estar en llatí. La part bona d'això, el que diuen els liturgistes tradicionals, és que t'anares on t'anares del món, tu te sabies la missa perquè era la mateixa missa. Ara, clar, amb les traduccions, doncs, la pots seguir, no ho sé, per el moment, pel que està fent el capellà, si està fent la consagració o la gent es posa de genolls. Ara parlarem també d'això dels genolls, de posar-se de genolls o quedar-se de peu. És que n'hi ha discussions fins i tot en això, no? El Concili Vaticà II fa una constitució, sabeu que això va ser entre l'any 1962 i 1965, s'anomena Sacrosanctum Concilium, i ahí el que fa és impulsar tota aquesta reforma que en realitat és posterior quant a la missa, perquè el nou missal romà és del 1970, és posterior al concili com a tal. Això és una crítica que han fet els tradicionalistes, el que anomenen el novus ordo. El novus ordo és l'ordre nou de la missa. La reforma el que buscava també, diuen els liturgistes, era tornar als orígens, de la senzillesa de les comunitats originals i coses així, no? El que ells anomenaven lex orandi, lex credendi, la llei del que es resa, la llei del que es creu, que és en llatí. Hi ha, de fet, un missal que és el que sol utilitzar el tradicionalisme. L'últim és el missal de 1962 en llatí i, com he dit, n'hi ha moltes altres litúrgies. Abans crec que he dit la mossara, està també la bizantina, la maronita, la copta, tot d'esglésies fidels a Roma, fidels al papa, per a que ens entenguem, però en tradicions litúrgiques diferents. Fins i tot fa poc se'n va provar una d'Amèrica Llatina. Mm-hmm. Ha sigut molt criticada, no?, també per alguns liturgistes. Vull dir que això és una discussió, la de la dels liturgistes de l'ordre de la missa i coses així, no? Bé, l'abandonament del llatí, no del tot, s'ha de dir, encara es fan pregàries en llatí, encara fins i tot en grec, no?, el Kyrie eleison i coses així, que rememoren, doncs, també el tema de les llengües, l'església, que el que tenim són traduccions, que per tant necessitem traductors constantment, que vagin adaptant a la llengua moderna, el que això és tot en teoria de la traducció, no? Jo que sóc del gremi, doncs ho donem, no? Per exemple, recordo una discussió molt curiosa, vas evangelitzar als esquimals i no han vist en sa vida un corder. Potser sí que han vist una foca. És el corder de Déu o és la foca de Déu? És una irreverència dir foca. Ahir tenien discussions curioses i crec que en la traducció dels evangelis antiga, perquè clar, els esquimals moderns ja s'han modernitzat molt, però dic dels anteriors, van optar per la foca.
Clar.
Una cosa que molta gent es quedarà així pensant, perquè no, potser no sabia que això era una discussió, quan aneu a missa, en la consagració, és a dir, quan el capellà alça el calze i alça el pa, majoritàriament la gent es posa de genolls, no? Però molta gent es queda de peu. Ens hem de posar de peu o ens hem de posar de genolls? Jo no sé tu què faràs o... Doncs bé, són dos postures, el liturgistes i...
Jo de genolls.
Tu de genolls. La tradicionalista i la que realment diu el catecisme és la de genolls. Que el que significa, o l'accent està en l'adoració, la humilitat, la transcendència, i s'arrela, doncs, bàsicament en una llarga tradició litúrgica que ve del Concili de Trento. No? El que diuen els partidaris és que en la transubstanciació, és a dir, en la consagració, el fidel es baixa i reconeix la seva petitesa.
Clar.
Però també n'hi ha uns sectors reformadors o orientalistes, ahir també voldria explicar-lo, que pensen que ha de ser de peu. Normalment són els sectors més progressistes, perquè l'home redimit, l'home ressuscitat, ha d'estar de peu. De fet, en les esglésies orientals, el més propi és estar de peu. Però ahir també parlaré, perquè les esglésies orientals n'hi ha altres coses, que per cert també es feien així, i s'han deixat de fer. La comunitat al voltant del Senyor ressuscitat ha d'estar de peu. L'home ressuscitat és un home de peu. Per això n'hi ha aquestes dues postures... I per això...
Ben doncs, argumentades, eh?
Ben argumentades les dues,
sí.
Perquè els liturgistes normalment fonamenten, diguem-ne, les seues postures. De fet, jo diria, pel que puc llegir, que la més antiga és estar de peu. La més antiga. Però ja hem dit que la litúrgia es desenvolupa. I es desenvolupa el seu significat i s'adapta, també, a la situació, al que busca la comunitat, no? I sempre n'hi ha este pèndol entre tradició, modernisme, tradició, modernisme, és un pèndol constant.
Clar,
tant en l'Església com en la societat. Vull dir. En l'Apocalipsi 7-9, la postura bíblica diu que la multitud de redimits estava dreta davant del tron de Déu. Aquesta és una de les cites que els liturgistes pro-consagració de peu normalment citen. De fet, jo recorde que quan jo vaig estar al seminari, que estàvem en la línia una mica més progre, vull dir, no s'ha mal dir-ho, els mateixos seminaristes se quedaven de peu, alguns de genolls, perquè ja n'hi havia, ja en els futurs capellans ja n'hi havia aquestes dos. Jo crec que avui en dia un 99% són pro-genolls, Però va haver un temps, sobretot postconciliar, en el que aquesta postura va triomfar i encara la veig, no? Perquè veig que molts es queden de peu.
Drets. Es queden a més convençuts.
Sí, sí. Bueno, jo crec que molta gent es queda dreta i no sap per què, però si sent este programa, a partir d'ara, doncs suposa que...
Jo és el que he vist, és el que he heretat, el que els meus majors feien, posar-se de girolls. No mai havia escoltat el que acabes de dir.
Jo no sé si sabies que antigament en les esglésies no n'hi havia bancs per a seure.
No sé.
Probablement en l'església arxiprestal d'ací del poble original en algun moment no va haver bancs. Si aneu a l'església ortodoxa veureu que no n'hi ha bancs. Només n'hi ha bancs en els laterals de forma extraordinària per a la gent gran que no pot mantindre's dreta. Per què? Perquè l'objectiu de la missa, diuen sobretot els ortodoxes i alguns catòlics, perquè ja vos he dit que n'hi ha moltes litúrgies, també fidels a Roma, entre les quals hi ha algunes en les que no n'hi ha bancs. D'acord? Per què comencen a fer-se servir els bancs? Sembla ser que abans de la reforma ja n'hi ha algun testimoni d'algun lloc on hi havia bancs, però devia ser una cosa com el que fan els ortodoxos avui en dia. En els laterals, pot ser per als nobles o el, saps? De fet, encara pot ser tenir un record de les nostres àvies portant el catret a missa, perquè pot ser no n'hi havia sempre suficients bancs, abans anava més gent. Vull dir que la gent en una església ortodoxa, en la litúrgia, el retor està fent el ritual i moltes vegades la gent va pululant per l'església, va sentint, o el que diem en valencià, oir missa, va posant ciris a les icones, oferís un sacrifici i és el diaca i arreplega el sacrifici, i la missa ortodoxa va desenvolupant-se. Ja sabeu que moltes esglésies ortodoxes tenen misses de 3-4 hores. Així a Vila-real, a l'església ortodoxa, vaig anar a una que crec que va durar 6 hores, perquè era la consagració. Aleshores, tot això en l'església primitiva també existia, no n'hi havia bancs, sobretot a partir de la reforma i de la contrarreforma, és a dir, del protestantisme, quan se centra més, diuen els liturgistes tradicionals, en l'home que en Déu i en la predicació de la paraula que en el misteri i la consagració, comencen a posar-se bancs, perquè ja estàs ahí com rebent, no? Estàs assegut. I alguns liturgistes es queixen que això fa perdre el sentit de misteri de la missa, no? És evidentíssim que a l'església primitiva no n'hi havia bancs, no es parla de bancs, I litúrgies catòliques que no tenen bancs, doncs, per exemple, les maronites, les melquites, alguna vegada es tenen, però normalment no. Podeu anar també a l'antiga Síria. I les esglésies ortodoxes, doncs, en general, no cap, no? L'església catòlica d'Etiopia també sol fer les misses dempeus, i així en esta litúrgia, la litúrgia etíop, seguís durant 3 hores, i evidentment en l'església ortodoxa romanesa, Rússia, Sèrbia, grega, totes les rames de l'ortodoxia, doncs no n'hi ha. En monestirs, jo recordo quan vaig estar a Solius, que depèn de Poblet, allí la capella, sobretot està al cor dels monjos, n'hi ha bancs, però no molts. Vull dir que si busqueu, igual, sobretot si vos fixeu les capelletes antigues en les que està l'altar i el sant, allí no n'hi ha bancs, està la capelleta i ja està. I en origen alguna d'aquestes capelletes se devia fer missa. És una miqueta a buscar, trobareu restes de que en origen no n'hi havia bancs. Per això el que deia abans de la consagració de genolls, de peus, probablement també es posaven de genolls en el moment de la consagració, però no n'hi havia bancs. I això és una cosa que potser algú li sorprendrà, no? Ahí sobretot tenim la influència, doncs ja ho he dit, de la reforma, i també de la reforma, evidentment, en utilitzar la llengua vernacla. En aquest sentit, l'Església pensava, o els liturgistes, millor dit, que ja no s'estava entenent res. Encara que en la litúrgia antiga el sermó sí que es feia en la llengua vernacla. O sigui, no és que no n'hi haguera res la llengua vernacla, el sermó sí, però el misteri, és a dir, la litúrgia, no. Els defensors del llatí sempre han dit que el llatí té aquesta forma perfecta en els seus els que sàpiguen llatí ho sabran, en el seu subjecte col·locat on toca el seu acusatiu, nominatiu, els verbs. De fer la paraula missa ve del verb mito, mitere, missum, perquè se cita així, no? Se cita en el present, en l'infinitiu i el participi. La paraula missa ve de missum, que és el participi del verb mito, que vol dir enviar. D'ahí, al final de la missa, el capellà cantava ite missa es, aleluya, i el poble contestava Deo gratias, aleluya, i aleshores dice ite, it, aneu, it, sou enviats, aleluya, sobretot en la part pasqual, i donem gràcies a Déu, aleluya, ite missa, sou enviats. És una forma passiva, que és com se fa el participi. Curiositats també, una cosa que va pesar també en la reforma és que la tradició tridentina tenia algunes parts, algunes cites contra els jueus, sobretot en Divendres Sant. Vaig a citar-vos literalment el que dia el text llatí antic fins al 1959, és a dir, ja va ser una reforma anterior a l'últim text tridentí, llatí, que se va eliminar. Evidentment, després de la Segona Guerra Mundial, posava, vaig a dir-ho en llatí primer, Oremus et proper fidis judaeis, ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnostat Jesum Christum Dominum nostrum. Preguem també pels jueus traïdors, perquè Déu, Senyor nostre, traga el vel del seu cor, perquè també ells reconeguen Jesucrist Senyor nostre. Vull dir, este és sobretot l'expressió perfidis judeis. És el que després de la Segona Guerra Mundial doncs quedava una miqueta estrany. Després n'hi havia fórmules extralitúrgiques com aquella de populus judaicus a Deo reprobatus et proper ter crucifixion in Christi. El poble jueu va ser rebutjat per Déu per haver crucificat Crist. Aleshores, aquestes sí que se van eliminant, no? Perquè els liturgistes diuen que, evidentment, en allò que anomenem la evolució de la liturgia, n'hi ha coses que no són fonamentals. Ahí anava. Què és fonamental de la liturgia per a que siga vàlida? La consagració, sobretot. La transformació del pa i el vi i la comunió. Això és la part central. La resta, fins i tot els liturgistes tradicionalistes, la resta poder-se es pot modificar en un respecte a la tradició, però les modificacions no farien la missa invàlida des del punt de vista de la comunió, sinó fins i tot si el capellà és el pitjor del món, també diuen, perquè la consagració és una cosa diguem-ne vertical de l'home que va a Déu, per tant si pecador ja era i és, per molt bé que es porte, continuarà sent, per tant, siga el pecat greu o siga el pecat lleu, venia lo mortal, la missa és igualment vàlida mentre siga un clergue convenientment ordenat pel bisbe, etc. Deies abans de començar el programa els noms que té la missa.
Clar, perquè jo dia es diu missa, es diu celebració.
Tenim missa, que ja hem dit també, és del ita missa est, ite missa est, it, sois enviados, aneu, sou enviats. Eucaristia, que ja hem dit també, en origen, és acció de gràcies. Després el sant sopar, coena domini. El sant sopar, esta paraula, o esta expressió, millor dit, la utilitzen molt els protestants, perquè per a ells és un sopar. Per la discussió, que després parlaré, del que anomenem la transubstanciació. Jo espero que la gent no es perga, perquè això són programes per aprofundir en les coses. Vull dir, la gent avui en dia no llig, no aprofundís, és una llàstima. Doncs, jo així vinc i a Ràdio Vila-real aquests programes per aprofundir tot el que pugui, les curiositats. Però és una expressió molt protestant, però que també s'utilitza en el catolicisme, sobretot en el Divendres Sant, perquè en el Divendres Sant no hi ha consagració. Aleshores, com no n'hi ha consagració, curiosament, s'utilitza la mateixa expressió que solen utilitzar els protestants, que és el Sant Sopar, la Santa Cena. La fracció del pa, esta és més catòlica, el sacrifici de l'altar o el Sant Sacrifici. El servei diví, també a vegades el servei dominical, encara que en el catolicisme no es fa només en diumenge, dominical ve de domingo, diumenge. Equivocadament Corpus Christi és el que ens diuen quan ens donen el cos de Crist, Corpus Christi, amén, el cos de Crist, amén. La celebració eucarística i alguna més, pot ser que em deixe, no? Però aquestes serien... bàsicament, no? les expressions que tenim. Per cert, quan anem a combregar, també hi ha una discussió molt curiosa, que no sé si l'haureu sentida, comunió en la mà o comunió en la boca. No sé si l'heu sentida. Antigament, evidentment, no es podia tocar, només es podia ingerir, només es podia menjar, i en reverència, és a dir, no pots mantindre el pa en la boca i fent com si fos un xiclet, coses així, l'has d'ingerir immediatament, i solien haver en la part de davant de l'altar el que, com es diu, per a posar-se de genolls, els...
Sí, com un banquet menut que té un nom determinat, però sí, on t'agenollaves davant del cura.
El reclinatori, molt bé, no me dicia. En el reclinatori te posaves de genolls i te donaven la comunió a la boca. Perquè, sobretot de la tradició catòlica, anava a veure, al creure en la transubstanciació, fins i tot les partícules han de respectar, perquè són partícules del cos de Crist.
Sí, sí.
Aleshores, no te pots girar en la mà i endur-te el... Això va ser també un problema, sobretot per als tradicionalistes en la pandèmia, que són més partidaris de donar la mà. Una altra cosa que molts fidels solen fer és posar-se de genolls en aquest moment. Fins i tot he vist discussions de capellans més progressistes que, ai, jo si se posa de genolls i la boca no li la dona. No?
Això a mi me pareix raro, no?
Perquè és raro, és raro. De fet, no es pot fer. Poc... Des del punt de... Crec que el dret canònic no ho permet. Podries queixar-te al bisbe de que per posar-te de genolls... Això és, entre cometes, el bisbe té una autoritat sobre aquest capellà i, per tant, si se nega a donar-te la comunió d'aquesta manera, doncs no se pot, el dret canònic, no, ara no sé dir en quin article ho diu, però no ho permet, l'ha de donar, tot el contrari. Més curiositat, no sé si heu sentit l'expressió hocus pocus, que és una fórmula màgica, el tipus de l'abracadabra, sobretot el món anglosaxó. Esta expressió, per a fer màgia, hocus pocus, ve evidentment de l'expressió hocus corpus meum. Este és mi cuerpo. Hoc es corpus meum. Este és mi cuerpo, que és la traducció llatina del eimi és el verser, en el que diu tomat i comet, prengueu, este és el meu cos, que és el meu memorial, etc. Ahí, com els anglosaxons són de majoria protestant, una miqueta de burla a la tradició catòlica, utilitzaven això, l'hocus pocus, com dient, és que el capellà fa màgia, com si fos un mag,
ha
convertit el pa en car, no? I aleshores ve d'ahí l'hocus pocus, que és com l'abracadabra. Entrem en matèria, la transubstanciació. La transubstanciació sobretot es defineix a partir de la negació dels reformadors de que això es convertirà com a tal en cos de Crist. Però ja estava definida abans. Estava definida abans, sobretot utilitzant Aristòtil, i ahir algun capellà potser vos ho ha explicat, perquè Aristòtil el que feia era distingir entre els accidents i no els accidents de trànsit, i l'essència. Serien dues coses, és l'ousios i accidents. Què significa això? Doncs accidents són el que veiem i l'essència és el que és en si. L'essència o la substància, millor dit, que seria l'ousios. Anem a veure... clar, ahir n'hi ha discussions, però diguem que van agafar prestat la tradició aristotèlica, perquè una cosa és el que és i una altra cosa és el que veus, no? la substància, el que n'hi ha. Clar, els protestants sempre s'han burlat d'això com dient, home, si és un pato, i quan el sens se sent pato i té forma de pato, és un pato, no pot ser una cabra, no? Això és la, diguem-ne, el que solen ells utilitzar com a contraargument. La fórmula clàssica de la transubstanciació es defineix, sobretot en el Concili de Trento, segle XVI, però ahí la pregunta, i els protestants creuen en la presència? Sí. Hi ha una paraula que s'anomena consubstanciació. Això seria ja molt complicat d'aprofundir, però bàsicament, per a resumir, és que la substància es transforma durant la celebració, no posteriorment. Els catòlics diuen que es transforma i la substància roman, és a dir, es queda com a cos de Crist, però els luterans la fan dependre de la celebració, no de l'accident. Però els catòlics no, la substància ha de permanèixer. Diu així, la substància és el que una cosa és realment, l'essència, això deia Aristòtil. I els accidents són les propietats sensibles o externes, és a dir, el color, el gust, la forma, per a que m'entengues. Jo no sé si has anat, per a que entengues, perquè són conceptes filosòfics. Alguna vegada heu comprat una botifarra en una arboristeria que és vegetal? Algú ho haurà fet? O sí. Xorís? Però xorís no és. És soja,
que sí,
o
que
és,
sí.
Clar, la substància no són els accidents, són dues coses diferents. Això és el que els teòlics catòlics normalment han explicat, no? Després també és curiós perquè en l'últim temps, sobretot en el temps pre i postconciliar, en el catolicisme va aparèixer sobretot un teòleg que, a veure si puc dir-ho, crec que és d'origen holandès, que es deia Edward Schillebeck, era, com dic, d'origen flamenc, i va ser un dels peritus, és a dir, un dels experts del Concili Vaticà II, i ell escriu una obra que s'anomena Christus de Sacramentale Heilsgestalt Gottes, la figura sacramental de la salvació de Déu, traduït, no? I té un apartat que es diu Transubstantiae, Transfinalicitae, Transsignificitae. Això també va molt bé per a el pensament, la filosofia, no? I ell el que fa és una interpretació alternativa de la transubstanciació. Diu que el que n'hi ha és una transsignificació. El pa i el vi no canvien de substància, sinó de significat. És a dir, per la fe, la comunitat i l'acció litúrgica, el pa i el vi passen a significar i representar realment el cos i la sang de Crist. Després parla del concepte de transfinalització i diu que el canvi no és en la substància, sinó en la finalitat dels elements, i que per tant el pa i el vi continuen sent i sentint-se com a pa i com a vi, però adquirissen una nova funció salvífica. El papa Pau VI va condemnar aquesta postura directament en una encíclica que s'anomenava Mysterium Fidei, en el 1965, i rebutja explícitament que aquestes teories substituïsquen la tradicional de la transubstanciació. Però sí que és curiós perquè el Schillebeck, així com a Hans Kung, se'l va condemnar i se'l va desautoritzar com a teòleg oficial, a Schillebeck no, probablement perquè tampoc el coneixia molta gent, excepte els liturgistes, suposo, no? Una altra curiositat que a la gent li cridarà molt l'atenció són els vestits litúrgics. Perquè el capellà va vestit així.
Saps que en cada curiositat ens dices tan noquejats que ens quedem un poc pensant en el que estàs dient i pensem nosaltres com hem viscut això que tu explicaves, que no és el que se veu, sinó el que realment la funció que té. I tu, com que ara ens llegis una altra cosa, com per exemple va ser la vestimenta, i jo encara estic...
En Schillebeck.
Sí, encara estic ahí.
Sí, en la transsignificació i la transfinalització. Fa un xoc de paraules amb transsubstanciació, que havien dit els accidents i l'essència, l'essència, ocios. Ahir també un dia podem parlar de la Trinitat, de coses així, que també són molt, molt interessants.
Sí, fixeu-vos que estem fent... O sentir-te a fragments i tindre la possibilitat de reflexionar, és dir, evidentment fem el programa en el temps que tenim, però allò de sentir-lo més esplaet, reflexionar i buscar dades que tu estàs donant-nos...
La gent, jo crec que, perquè avui en dia no se llitja, no s'aprofundís, però hem de pensar que la missa forma part de les nostres vides. Qui no ha anat a una comunió en este poble? Què és una comunió? Vull dir, qui no ha vist una processó del Corpus Christi? Què és el Corpus Christi? Vull dir, tot això està en la tradició d'una església que ve a cada cantó. Vull dir, el poble està ple de detentes, de capelletes...
Bueno, el detente és algo que a mi m'ha servit molt últimament i m'ha paregut molt, molt, molt... Per mi, a la movida l'ha feta més rica. Però el que acabes de dir, tu ara continuaràs el programa, però jo crec que el tenim que fer cabarrere i tornar-lo a sentir tranquil·lament en casa, per això estan esbocats.
Sí. Els vestits litúrgics. Bàsicament la gent diu, bueno, és que ve dels romans. Molt bé, ja està. Anem a aprofundir, no? És cert que les peces litúrgiques no van néixer com a roba exclusiva per a la missa, que provenen en gran part de la indumentària quotidiana i oficial romana, sobretot de l'època tardana, segles III i IV, quan el cristianisme ja comença a ser admès i a ser estructurat com a religió pública. Aleshores, inicia el que s'anomena la inculturització, és a dir, el que fa l'Església és utilitzar allò que transmet un missatge en aquell moment. Per exemple, l'estola. L'estola, que és l'estola sacerdotal, és una banda llarga de tela que el capellà sol portar penjada del coll i simbolitza autoritat ministerial i el servei. Perquè és molt probable que esta peça de roba la portaren els ministres de Roma. Aleshores, quan un romà veia algú amb això al coll, veia un ministre, però ara passa de ser un ministre, com pot ser un ministre d'infraestructures avui dia o del que fora, a ser el ministre de l'Eucaristia, de Nostre Senyor, etc. No? Per això el que fa ahir l'Església és agafar peces de roba que ja significaven alguna cosa per a la gent de l'època i les utilitza per a transmetre el missatge cristià. El que passa és que amb el temps, com n'hi ha, diguem-ne, dos eixos, ja hem dit el pèndol, la tradició i la adaptació al llenguatge del moment, aquests dos eixos fan que l'origen del per què es porten aquestes robes doncs s'acabe perdent en el temps i no s'entenga segles després, no?
Clar, ahir és on, jo per exemple la vestimenta és quan en qualsevol professió un metge comença a ser metge en el moment en què tinc la sensació de que es posa la bata o és sempre metge. Un retor es retor sempre o quan es posa la banda té aquesta capacitat ministerial de començar en la paraula de Déu?
Recordareu a l'entranyable mossèn Serafín que anava vestit en el... No anava en el que anomenem avui clèric, sinó en el que s'anomena la sotana. Solia anar ell. Era una persona molt entranyable, molt pròxima, però anava amb sotana, com els capellans de les nostres àvies. I, doncs, no ho sé, és una resposta que s'han de contestar els catòlics, si el capellà és capellà només de 8 a 5, o... Jo, en l'època que vaig viure al seminari, estava més de moda anar vestit de forma digna, això sí, però no amb llançacolls, ni amb clergyman, ni molt menys amb sotana. Era com un mes del poble. Però ja, això ja és una qüestió ja més de fe, entenc. Però que sí que en aquesta discussió l'he sentida, sobretot els partidaris, que els capellans vagin dignament, almenys amb el clergyman, o si pot ser amb la sotana, doncs igual que un metge va vestit en la bata blanca. No? Són la casulla, del llatí casula. S'anomena també paènula, i és un mantell ample i tancat que en origen protegia de la pluja. La litúrgia, la casulla, el que fa és cobrir tota la roba interior i simbolitza sacrifici i caritat, perquè cobrís el sacerdot, no? El sacrifici. L'alba. L'alba prové de la túnica alba romana i és una túnica blanca, és el que es posa normalment als acòlits, damunt ja no es poden posar res més, normalment, i la túnica blanca s'anomena l'alba. Evidentment, és blanca perquè simbolitza la puresa i el neocatecumenat, la novetat en la vida cristiana. No? N'hi ha un altre que s'anomena el cíngol, el cíngulo, que és la corda, la faixa que s'utilitza per a lligar l'alba. No la pots dur així, ale, no? Portes una corda a la cintura, d'acord? Evidentment, té paral·lels amb els cinturons romans i el que simbolitza és que té subjectes a la voluntat de Déu, com té subjectes al cinturó. Després està el manípul. Este és més de la litúrgia antiga. És una banda de tela que els treballadors romans utilitzaven per aixugar-se la suor i el capellà de la missa tridentina el solia dur així damunt del, crec que del braç esquerre, i és com una espècie d'estola xicoteta.
Sí, com el que posen els cambrers.
Exacte, com el que porten els cambrers, com si fos una tovallola. I com se suposa que és per aixugar-te la suor, representa la fatiga, el treball i el cervell. Quan estàs servint, evidentment te canses per això, com el que porten els cambrers. Jo crec que està molt bé aquesta apreciació. Després també s'ha dit que la forma del calze i la patena relacionen en els vasos utilitzats en l'antiga Roma. Veus? Ahí va haver una adaptació.
El càliz, en castellà és el càliz.
El càliz i la patena. La patena és la patena. Després està el capirot, que és un altre tipus de vestidures, que esta és més d'origen medieval. Fixem el vocabulari. I de vocabulari vaig afegir algunes, i algunes tenen expressions, fins i tot frases fetes, molt, molt actuals, que s'utilitzen avui en dia. Està la paraula altar, l'altar del sacrifici, el calze o el càlid, com has dit, la patena, evidentment. Estar més net que una patena, estar més límpio que una patena, tots ho haurem sentit. És un plateret xicotet on es posa el pa consagrat, que és on es converteix en cos de Crist. Per això després s'utilitzen diversos elements, tovalloles, tovalles, no es diu així, però normalment no pel nom, per a deixar-lo ben net, perquè no pot quedar cap partícula. Però
la frase estar més límpio que una patena ve d'ahí.
El copó, que és on es guarda l'hòstia consagrada després de la missa, la custòdia. Això és el copó. Es fica en el sagrari. El copó es fica...
Jo he vist gent a Gironllace quan trauen el copó del sagrari.
És que en litúrgicament s'ha de fer, perquè és...
Quan el trauen,
Està...
No, pa portar-lo...
Quan el fiquen.
O quan el fiquen.
És quan ja s'ha convertit en... la substància, el cos de Crist. Quan el trauen, no, quan el fiquen, és quan t'has d'enginollar.
Pues fíjate, he vist aginollar-se en aquest moment.
La custòdia, també anomenada en llatí ostensorium, és l'objecte metàl·lic, sovint molt ornamentat, i així a Vila-real ne tenim un de molt antic, que té mig mil·lenni, bàsicament, i que en alguna processó del Corpus Christi es trau.
500 anys.
Com? No, no, el ostensorium, és a dir, on posem el
santíssim. Quants anys has dit?
No recordo ara, però crec que és del segle XV o XVI, el que tenim en l'arxiprestal. Si aneu al museu, normalment el sagristà o...
Madre mía, que maravilles.
Sí, és que, vull dir, no parlar d'això, sí que és un sacrilegi, mai millor dit, perquè un afer, un tema que té tantíssima història en este poble, amagar-lo com si mos fera vergonya, o jo crec que no hem de parlar tranquil·lament. I d'aquest vocabulari, que això, com la gent no llits, doncs vocabulari que perdem i que té significat i que té frases fetes. El purificador, molt bé, que la paraula que em iniciaven, és la tovalleta xicoteta de tela blanca que s'utilitza per a secar el calze després. Això s'anomena purificador, per a netejar el calze. Després està el corporale. És una tovalleta blanca quadrada que es posa sobre l'altar i ahí posem el calze i la patena. I el corporale és el que arreplega les partícules. Ara vos contaré una anècdota, una vegada que va passar una cosa. Tenim també el manípul. Crec que l'he dit abans. Aquesta és la banda de tela que porta el sacerdot al braç, com els cambrers, que havíem dit. Després tenim el velum o el vel del calze, que és una tovalleta o peça de tela que cobreix el calze. Un altre nom. N'hi ha diversos noms per al mateix.
Que el cobreix per complet.
Després tenim a l'església arxiprestal el rogle o les campanetes que es toquen en la consagració. Normalment l'acòlit, el sagristà, comença a tocar i quan es produeix el miracle de la consagració...
Que és quan tot el món escoltava, que això ara ja n'hi ha postos, no ho fan, i s'aginollava perquè a voltes la gent està
despistada.
Un poc despistada i era un moment en el que...
Fixeu-vos, els que els agraden les religions orientals, tot això era per afavorir, i és per afavorir la concentració del fidel, evidentment. El sirial, el missal... el credencial, el credencial o credència, crec que es diu, és la tauleta que n'hi ha al costat de l'altar, on es posen tots els elements abans de ser consagrats, d'on els arreplega l'acòlit i els porta al capellà. Aquesta és una, aquesta tauleta té un nom, també. En fi, no sé si... Ah, sí, l'escòfia és un objecte litúrgic on es posa el pa abans de la consagració. Ahí on es posa el pa abans de la consagració s'anomena escòfia. El pali, i si sota pali, no? Evidentment, pues, per exemple, en el Corpus Christi se sol traure així. Què més? També tenim peces litúrgiques menors, com per exemple l'anell episcopal, que heu vist que besen alguns quan arriba un bisbe. De vegades també n'hi ha un relicari, però bé, això no és necessari que es posi en la missa perquè ja està dins de l'altar. En fi, tot un seguit de vocabulari que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició social també, si volem, no? Perquè... I sobretot el llatí, jo de veritat penso que és una llàstima, i això que sempre igual algú m'hauria qualificat més de progre, que els seminaristes actuals i els capellans no tinguin molta idea de llatí, perquè és una llengua que realment des del punt de vista de la gramàtica, de la lingüística, t'ordena el cap, les idees i t'ordena tot. Pues, no conèixer que és un ablatiu absolut. És que això és el que fa que quan tu confecciones un text, sàpies que això va davant, això va darrere, perquè el llatí té aquest ordre musical, no? Aquest ordre que també és de tradició, d'origen. Quan parlem d'etimologia, com anem a parlar d'etimologia si no sabem llatí? I també grec, no? Les llengües clàssiques, que s'han anat menyspreant, als instituts encara es dona, però és una minoria els que ho estudien seriosament, no? Jo recordo quan vaig anar a la universitat que fèiem llatí i jo em vaig sorprendre molt perquè dic, estan així estudiant llengües i no saber llatí, vull dir, i el professor de llatí, que ja s'haurà jubilat, ja no me recordo el nom, doncs patia molt amb els alumnes perquè allà no passàvem del rosa rosae, no? Que era la primera declinació que s'aprenia. I dic, ostres, una traducció de Virgili, de Ciceró, això t'ordena les idees, te les posa al lloc, no? I veure esta paraula es traduís així. Un dia podríem fer un informatiu així de local, però en llatí, si vols. I després també, jo quan veig la... És que així tinc un missal antic, aquest és dels anys 40, i el veus així, Dominus vobiscum, el Senyor estiga amb vosaltres, et cum spiritu tuo, sursum corda. Si n'hi ha una penya que es diu així, sursum corda vol dir eleveu els cors, sursum corda, corda, el cor, el sursum corda, quan hem dit, això és el sursum corda, és lo más de lo más, no? Perquè pues això ve de la litúrgia llatina i volia dir eleveu els cors, habemus ad dominum, els tenim, elevats en el Senyor. Gràcies agamus Domino Deo nostro. Donem gràcies a Déu, Senyor nostre. Dignum et justum est. És just i necessari. En fi, espere que, no sé.
Ens ha costat esta explicació al voltant d'una hora. Jo he buscat lo que hi ha, he buscat missa, la definició d'una missa, i me diu: la missa és la cerimònia principal de l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa. És una celebració dels creients evocant el memorial de la vida, la passió, la mort i resurrecció de Jesús. També es diu Santa Quaresia o sopar del Senyor. I també la missa és un espai de trobament comunitari i una escola d'oració. Gran part de l'estructura de la missa està fundada en les tradicions del judaïsme, però estan adaptades al cos de creences dels cristians. La missa està estructurada en diverses seccions, cada una de les quals evoca un significat específic, acord amb els relats evangèlics, invita també a una actitud espiritual equivalent que s'expressa en paraules o actituds corporals. Oració de peu, oració ginollats, piposició, d'escucha, etc. La paraula missa prové del llatí missa, que vol dir envio.
Jo com a reflexió diria, en esta disquisició dels liturgistes entre Novus Ordo, Vetus Ordo, l'antic ordre i el nou ordre, la discussió central que n'hi ha és aquella de: ai, allò important és el missatge cristià, que és d'amor, altruisme. I jo sempre dic el mateix: sí, però no. Perquè jo, quan faig una classe, l'únic important és que sàpien matemàtiques. L'únic important és que sàpien posar el subjecte o identificar el subjecte i el predicat. O n'hi ha més coses en l'educació? En l'educació n'hi ha moltes més coses. N'hi ha persones que, entre altres coses, han d'aprendre a tindre un ordre en la seva vida. Per això s'estan educant, no? Posar les coses on cal, ser responsables, el raspall de dents va així, el sabó va allà,
és que és
no es deixen les coses pel mig. I jo crec que tant uns com altres haurien també de reflexionar de que sí, que l'important és el missatge, però no és l'única cosa important. Com no és l'únic important que els alumnes sàpien un més un són dos, és important, però n'hi ha altres coses. I per tant, jo crec que en el camí de la discussió del que és important, molts han perdut el que és important.
Santi, ens quedem en esta reflexió. No vull afegir res, em pareix meravellosa. Gràcies, Santi. Una volta més.
Per convidar-me.
Moltes gràcies.
Angelingua gloriosi. Sensus deficit.